en aquesta conferència que ha fet aquest vespre aquí a Barcelona del tema del català al Congrés. No n'ha parlat, sobretot, no? En el que ha estat centrat és en l'amnistia i en aquestes negociacions, no? Aquests possibles acords, doncs, que hi pot haver entre els partits independentistes i el Partit Socialista.
Perfecte, Laia, doncs moltes gràcies. Que vagi bé, bona nit.
Bona nit.
Què us ha semblat aquest to d'Alejandro Fernández, que a vegades l'hem vist també amb una voluntat una mica més conciliadora, no? Potser, i amb aquestes declaracions d'avui, doncs realment m'ha sorprès aquest to bastant beligerant. No sé com l'heu sentit, Maria.
Jo crec que no és que el moment polític hagi canviat. Potser les seves enquestes sí, i ara veu que el millor que pot fer, i sobretot a Catalunya, després de l'entrada de Vox al Parlament, és canviar el discurs i radicalitzar-lo, perquè per tota la resta el PSC ja ho està fent i ja ho està fent bé. No sé realment si tindrà èxit. Tampoc no el tinc per un home poc dotat, diguem, per saber què és el que li convé a cada moment. Deu ser perfectament conscient d'això, però efectivament jo crec que és que fins i tot gairebé que no li queda bé, o sigui, és tota l'estona amb un to molt pujat, no? Que dius, home, ja a nivell discursiu has de poder modular una mica la veu i el to. No sé, deu pensar que li surt a compte i que efectivament qualsevol voluntat moderada dins del PP que havíem tingut un miratge que podia existir està del tot enterrada.
Silva.
Jo ho interpreto jo crec que Alejandro Fernández és un bon parlamentari, ho ha demostrat moltes vegades, i jo interpreto això en clau de partit. Tinc la sensació en clau del seu partit. Tinc la sensació que això és una espècie de tour de force. Recordem que Alejandro Fernández li van oferir anar a les llistes a Madrid i va dir que no, que volia quedar-se aquí. Jo crec que hi ha una previsió del Partit Popular de fer canvis a l'estructura del PP aquí, que passen per la Dolors Montserrat, que per una altra banda la volen fer candidata a les europees, i jo crec que aquest canvi que efectivament recordava la Maria, que no s'adiu amb la idea que teníem del personatge, deu respondre, no tinc ni idea, estic especulant, però sí, tinc la sensació de que respon més a coses que passin dintre del seu partit per tenir un espai i fer una mica de força si en algun moment determinat veu que li mou la cadira, perquè jo crec que el que ell voldria era tornar a repetir com a candidat aquí a les eleccions del Parlament, i a partir d'aquí ja veurem, però realment xoca una mica aquest discurs tan contundent pel que estàvem acostumats. No?
Xoca sobretot perquè, a part de que és una recepta dura, vull dir que tampoc seria precisament nova, perquè això és la recepta que ja va fer el 2017 justament el govern del PP, que va ser absolutament fracassada. És a dir, control financer n'hi va haver, es va acabar aplicant el 155. Vull dir que aquesta recepta de duresa hem pogut comprovar no fa masses anys que ens condueix al fracàs, absolutament. Aleshores, també sorprèn, no? A mi també m'ha creat l'atenció com a vosaltres, aquesta, no?, grandiloqüència i exageració en els termes, no? Humillació a vosotros i a
territorio sin ley.
Alto precio social, que és com, bueno, el teu precio social, vull que qui va acabar anant a la presó i possiblement acabi arruïnat si no hi ha una mesura d'amnistia que dèiem abans, no serà precisament la gent del PP de Catalunya, crec jo. Vaja, vull dir que seran més aviat els independentistes, aleshores. I que, en el fons, no, vull dir que un discurs molt dur que no acabo de veure que tampoc respongui a una realitat social, no?, que estigui demanant la població, perquè al final a les últimes eleccions generals qui va obtenir un suport majoritari va ser el PSC, que va obtenir el 35% dels vots a Catalunya, i després ja van venir Sumar i els independentistes. Els resultats del PP no van ser precisament gaire bons, tot i la petita pujada. Aleshores crec que està una mica desconnectat de la realitat, i per això també coincideixo amb el Silva, que potser és més en clau interna de partit amb el seu enfrontament amb Feijó.
Laura.
I és que crec que dintre del Partit Popular hem vist, particularment els últims anys, com s'ha sabut dotar de figures més hooligans i de figures més pretesament moderades, no? Jo crec que van ajustant el seu discurs o visibilitzant un perfil o altre en funció dels seus interessos o de les seves enquestes internes o del que consideren que pot ser més estratègic. Llavors, Què ha passat aquesta setmana? Que per mi és molt determinant de segurament el per què el senyor Fernández fa o utilitza aquest to en aquesta roda de premsa. Aquesta setmana hi ha hagut Aznar, que va fer les declaracions amb un to molt dur i molt contundent, passant-li per la dreta a Feijó i en certa forma desacreditant-lo com a líder d'aquest espai polític, no? I què ha passat amb la cúpula del Partit Popular o amb molts dels representants del Partit Popular i en essència amb el partit en si mateix, que és que li han donat suport, no li has esmenat la plana a Aznar, li van donar suport o van comprar les declaracions que havia fet. I al final jo crec que això i aquesta legitimació que va tenir la figura d'Aznar i les seves declaracions aquesta setmana per part del Partit Popular pot explicar en certa forma el perquè de la contundència també del to de Feijó, de Fernández, perquè en essència i el que està ara mateix sobre la taula, sobrevolant les negociacions entre independentistes i el PSOE, és l'amnistia. L'amnistia, malgrat que dintre del PP, com deia, hi hagi perfils més moderats o perfils més hooligans, en essència el que representaria per al Partit Popular l'amnistia és algo inassumible, perquè el Partit Popular té una concepció molt determinada de l'Estat, i el que representaria un pacte amb els independentistes per fer un pacte del PSOE amb els independentistes per fer una llei d'amnistia implicaria o ho vendran com si s'estiguessin venent el PSOE i l'eventual govern de coalició que pugui sortir, com si s'estigués venent la nació, com si s'estiguessin venent Espanya, que és el seu bé més preuat. Per tant, jo crec que la reacció que ha tingut el partit a les paraules d'Aznar, que entronquen profundament amb el que representa el partit polític, el Partit Popular, jo crec que expliquen una miqueta el to de Fernández.
De totes maneres, fins i tot des del seu punt de vista, i això potser es contradiu una mica amb el que he dit abans, però si tu creus que el PSC i el PSOE se t'està anant massa cap a l'esquerra o massa a prop del que tu creus que hi ha, no, una mitjana d'espanyols que consideren que és absolutament aberrant. No entenc per què, i per això dic que deuen tenir enquestes que diuen que perden més cap a Vox que no pas cap a, potencialment cap a altres llocs. Però des d'aquesta lògica, potser el que tindria més sentit és intentar abanderar un discurs moderat, antiindependentista...
Catalanista, fins i tot,
sense haver de pujar el to i parlar de territorio sin ley i totes aquestes bajanades que no fan cap sentit, jo crec que la majoria, com a mínim a Catalunya, a la immensa majoria de gent.
Però a més, perdona, Maria, és que la demostració de que el que ha fet el PP a Catalunya en els darrers temps és un error és el resultat de les darreres generals. Sense Catalunya, el PP hauria guanyat les eleccions. Sí. O sigui, el PSC ha aconseguit un gran resultat a Catalunya, que és el que li ha donat la possibilitat ara d'aquests pactes tan estranys, que veurem si arriben o no al final, però evidentment el resultat del PP a Catalunya, que no és desastrós perquè ha pujat respecte a les anteriors, és evident que no eren les aspiracions que podia tenir si volia governar. Crec que encara no s'han adonat de que precisament per tot el que ha passat en el procés i l'independentisme hi hauria un espai catalanista de dreta moderat que tingués una concepció d'Espanya més diversa, que podria tenir un espai a Catalunya i tenir un millor resultat. Crec que és el moment, si no és ara ja no serà mai, i en canvi sembla que acaben per l'altra banda, com dieu.
Oriol,
no? És això, que parlar de que el PSC està abandonant part de la població de Catalunya quan fa dos mesos ha obtingut el 35% dels vots i uns resultats que no obtenien des de fa 15 anys, doncs em sembla una mica estar desconnectat de la realitat, no? Vull dir, és això, tota aquesta... Justament que la trajectòria de Fernández com a parlamentari demostra que sense aixecar molt la veu, ni ser absolutament, no?, ni fer aquest abús de la hipèrbole, com ha fet amb els talls que hem escoltat, es pot ser també contundent i clar contra l'independentisme. Vull dir que a mi del primer que m'ha sorprès justament és aquest to, que absolutament, no?, bastant fora, desaforat.
Deixeu-me que incorpori també a la tertúlia el corresponsal de RAC1 a Madrid, l'Arnau Mañé. Arnau, bona nit.
Hola, bona nit.
Perquè abans, ara ho dèiem, no?, aquesta reaparició d'Aznar, que ja va dir la seva dimarts, i clar, avui n'ha tornat a dir les seves i ha tirat una mica a tort i a dret, i s'ha tornat a referir també a l'amnistia i al català. Sobre l'amnistia, Arnau, quin ha estat el to d'avui d'Aznar?
Una mica és el to de sempre, és el previsible. Això ho ha fet en una entrevista a la COPE amb Carlos Herrera. A veure, no hi ha cap sorpresa. Diu que s'està desfent a Espanya, que tot és contra la Constitució, que el PSOE i en particular Pedro Sánchez ho estan venent tot als independentistes, o més ben dit, ho estan venent tot per aconseguir continuar la Moncloa, i el que fa José María Aznar, com ja va fer dimarts, és repartir a tort i a dret. Si voleu, l'escoltem.
He dicho lo que tenía que decir. Hemos llegado a un punto límite en el cual, para intentar seguir en el gobierno, lo que se está negociando es una amnistía y se está hablando también de la posibilidad de hacer unas consultas de autodeterminación. No cabe ninguna de las dos cosas en la Constitución. La amnistía es un elemento destructivo del sistema constitucional de España. Entonces, eso es de lo que se está hablando en España. Y todo lo demás, digamos, son las reacciones autocráticas.
Al principi del tall, ben bé ara no sé com ho deia,
he
però
lo que tenia venia, que decir, no?
Això, venia a justificar les declaracions de dimarts, que en cap cas ha rectificat i ni ha, com li podríem dir, ni ha matisat. No les ha matisat, al contrari, se n'ha sentit orgullós i les ha mantingut. De fet, ho deies ara, ha reaparegut Aznar dimarts, avui ha tornat a la COPE, demà hi torna.
Això t'anava a preguntar, està previst que torni, demà.
Sí, demà la FAES, de fet, tanca el col·loqui, tanca aquest congrés de la FAES a Feijó a les 12 o a quarts d'una, i una mica abans hi ha un col·loqui d'Aznar, ara no et sabria dir amb qui, però vaja, una mica abans torna a intervenir José María Aznar.
Veient però els que està dient, creieu que al PP li va bé que surti Aznar, o ara té una mica de fer el seu discurs d'una banda respecte a l'amnistia i de l'altra d'intentar contrarrestar el que digui Aznar, o de intentar que no sigui Aznar qui marqui més la pauta que no pas Feijó, per exemple?
L'altre dia parlava amb un amic meu que es defineix com a independentista latent, perquè diu que aquesta vegada no va anar a la manifestació i és la primera vegada fa molts anys, que està una mica diguem-ne desenganyada tot això, però que diu que s'activa, aquesta latència s'activa, per exemple, quan parla l'Aznar, no? Que jo crec que això li passa fins i tot segurament a alguns votants del propi PP, no? A altres llocs de... No sé si a Catalunya, però... O sigui, jo sempre dic que Espanya és molt gran i hi ha molts llocs on només hi ha dues opcions, no? Que és el PSOE i el PP. Segurament hi ha molta gent del PP, doncs, que és molt més moderada que el que representa el discurs de l'Aznar, i que per això ja està Vox, i que ja no tenen capacitat de representació. No sé, jo no estic... Jo crec que no li fa bé al Feijó això, ni... O sigui, que Aznar activa un discurs... que li va mover, per exemple, el PSOE. Li va fantàstic.
Digues, Arnau, digues.
De fet, Silva, la dificultat, el que explicaven avui fons de la direcció del PP, la dificultat és ara portar el relat, intentar dir no, aquesta manifestació que hem convocat ja la volíem convocar abans que Aznar ho digués, o que Aznar traies la puteta. De fet, segons alguns mitjans, és veritat això, que ja es va comentar en un dinar el mateix dilluns, de fer una manifestació, de fer algun tipus de mobilització contra l'amnistia, clar. Però com que no s'havia dit públicament i el primer cobra la veda és José María Aznar, sembla que sigui l'expresident espanyol qui estigui portant la veu cantant al PP.
I també significatiu, Arnau, l'entrevista que feia ahir a la nit a Feijó a 13TV, on va rebaixar el que havia de ser una gran manifestació a Madrid i ho converteix en un acte, no? Què va dir exactament? Un acte del PP?
Un acte de partit, que de fet avui Cuca Gamarra ha insistit que era un acte només de partit, obert a tothom qui volgués, però quan li preguntàvem als periodistes, bé, però si algun partit, Vox, per exemple, volgués afegir-se a aquesta convocatòria, vostès què li dirien? I el que deia Cuca Gamarra és, no, aquí cadascú que vingui individualment com a ciutadà, però aquest és un acte de partit, en cap cas una gran manifestació contra l'amnistia.
I al marge d'això, no, deies, Oriol, volies afegir
alguna
cosa?
No, que per mi està clar que Aznar li està creant un desgavell intern a Feijó bastant important, i que jo crec que com
sí,
més avanci...
Sí, però
què
guanya Aznar amb això?
Bueno, ser el guardià de les essències de la dreta espanyola i voler i seguir dient qui mana en realitat en aquest espai de dreta.
Exacte. Una mica de cas, feu-me cas.
Aznar li va dir a Mariano Rajoy en un míting que quan jo estava sol havia una dreta i ara hi ha tres. Vull dir que no, el seu paper, no, de gran líder de la dreta espanyola, i que pugui ser ell, fins i tot no estan en primera línia, perquè evidentment no hi està, no?, qui marqui la pauta tan discursiva, i ja veurem si en un futur, fins i tot de lideratge, perquè no, a ningú se li escapa l'afinitat evident d'anar, no?, Isabel Díaz Ayuso, I hi ha un trasfons de que, bueno, jo sí que crec que el, un principi de moure la cadira a Feijóo i de que tu, no, Alberto Núñez Feijóo, d'acord, tu has vingut de Galícia, però aquí qui mana som nosaltres.
Jo estic molt d'acord i, com deia al principi, jo crec que les paraules d'Aznar en realitat, des d'un nivell intern de lectura, representen com un debilitament de la figura pública de Feijóo. La qüestió és que ningú li esmena la plana. Llavors, en relació amb la pregunta que feia l'Anna, si això li va bé o li va malament al Partit Popular, des de fora semblaria que tenint com a líder d'aquest espai polític a Feijóo, això una mica, les lògiques discursives i el que planteja Aznar van una mica en una línia contrària. Però si ningú li esmena la plana, vol dir que des d'una perspectiva interna deuen fer càbales que aquestes coses que està dient, aquests exabruptes de l'expresident Aznar, no els hi deuen anar malament del tot.
Però no li esmenen la plana perquè... Aquí ja entraríem en una qüestió més de fons, però mediàticament a Madrid, aquí, des de Barcelona, afortunadament, diria jo, no hi estem tan immersos, però mediàticament a Madrid hi ha una majoria de mitjans de dretes on el discurs de dreta no és una dreta moderada tipus Feijóo, partidària de... És la dreta d'Aznar i la dreta d'Ayuso.
Sí, aquí... sí, però jo parlava més des d'una perspectiva interna de partit, perquè fixa't que algunes de les declaracions que van fer antics pesos polítics del PSOE amb tota la qüestió relativa a la negociació, als termes de la negociació que es posava sobre la taula, no ha estat secundat pel partit. De fet, al contrari. En canvi, en aquesta ocasió, en el cas del Partit Popular, crec que no estan fent un trencament, i si no estan fent un trencament, entenc, és que perquè calculen que hi hagi aquesta veu radicalitzada dintre del Partit Popular, els hi pot sortir bé en certa forma.
A mi em crida molt l'atenció que hagin volgut matisar que és un acte de partit quan Aznar cridava a una rebel·lió. És que va fer servir aquesta paraula. Llavors,
no, de fet, perdona, Maria. És la Maria, no? Perdona.
Sí.
Això és una cosa que no és ben bé veritat, perquè la paraula rebel·lió no la va fer servir mai. El que passa és que...
Rebel·lar-se, no?
No, va fer servir l'adjectiu nacional, i aquí es van encendre les alarmes, però la paraula rebel·lió o revolta no la va fer servir.
Doncs
és veritat que se li entenia tot, Se li entenia tot, tampoc calia dir la paraula rebel·lió, però sí que és veritat que se li entenia tot, que volia aixecar-se contra el govern o aixecar-se contra l'amnistia de Pedro Sánchez. Però és veritat que s'ha creat una espècie de bola i tothom dona per fet que va dir rebel·lió, però revisant de dalt a baix el discurs, sent honestos, no va dir aquesta paraula.
Val, no, jo m'havia cregut el que explicaven els mitjans.
Arnau, l'altre... Digues, acaba Maria.
Ràpid.
Sí.
No, que ells parlin de... I detecto fins i tot, o podria ser com una certa por, no?, de dir, si nosaltres convoquem una cosa que es desmadra perquè hi ha un senyor que ha cridat a rebel·lar-se o com sigui, però ha fet servir aixecar-se, paraules molt contundents que aboquen, com a mínim, una rebel·lió, si això se'ns desmadra i som nosaltres que ho hem convocat, no? Gairebé és com dir, si és un acte de partit, que vingui menys gent i ho podem controlar una mica i que la cosa no se'ns en vagi de mare.
Jo crec que és més aviat no repetir de cap de les maneres la foto d'ella famosa de Colón, sense això no li interessa en absolut, i tot i que Madrid, o precisament per això, que Madrid el PP representa el que representa, i allà, per exemple, no necessiten a Vox per governar, perquè la Lliçó té majoria absoluta, aquest espai el volen només per ells. El problema és que jo no veig com el PP no se n'adona de que, a més, tenint ara Vox, d'aquesta manera no governarà mai, perquè el seu espai ara ja no pot ser. A Madrid potser sí, però la resta d'Espanya no pot ser el que ocupa. O sigui, l'Aznar està pensant en quan ell era president del govern, que era una situació molt diferent. Després, evidentment, va aparèixer Ciutadans i va aparèixer Vox, però això no tornarà a ser mai com era abans. Vox, jo no crec que desaparegui d'un dia per l'altre com ha passat amb Ciutadans, perquè hi ha un espai a la dreta del PP que l'està ocupant, i està passant això a tots els països europeus, perquè és un tipus de formació que està apareixent a tot arreu, no? Contra la immigració, contra... Hi ha una sèrie d'elements en comú que estan a tot arreu, en cada diferència, diguem-ne, típica, no?, de cada un dels països, però aquesta és la realitat. Per tant, el PP, si vol tornar a guanyar unes eleccions, ha de fer un discurs de centre-dreta moderat.
Aznar,
si
que per cert va arribar a Moncloa gràcies a un pacte amb el que va ser Convergència i Unió.
Efectivament.
Vull dir que quan convé, vull dir, és l'exemple clàssic de la dreta i del PP, de la dreta i del PP, és a dir, quan ells pacten amb els nacionalistes, com si ells no ho fossin, d'altra banda, però és igual, ja ens entenem. Quan ells pacten amb els nacionalistes no passa res. Quan ho fa el PSOE es trenca Espanya i són uns traïdors. Aquesta patrimonialització
era,
constant.
Era un altre moment.
Era un altre moment, però
les reivindicacions
la patrimonialització constant de la idea d'Espanya i de qui pot defensar Espanya i de la manera com s'ha de fer política a Espanya i enfront la diversitat que hi ha a l'estat espanyol, això no ha canviat, no ha canviat en aquest temps.
Deixeu-me que avancem una mica més enllà de l'amnistia, perquè li volia també comentar a l'Arnau en aquesta entrevista, Aznar, que també ha parlat de l'altra gran qüestió d'aquests dies, que és el tema del català i la resta de llengües cooficials al Congrés. Arnau.
Sí, tampoc sorprèn moltíssim la posició de José María Aznar, ell que deia allò de que parlava i que parlava el català a l'intimitat, no sé què. De fet, una mica és la mateixa filosofia, perquè el que diu Aznar avui a la COPE és que el català, el gallec i el basc es quedin als seus parlaments autonòmics, però que el Congrés dels Diputats, si voleu l'escoltem, s'hi ha de parlar el castellà.
A veure.
En el Congreso de los Diputados se debe hablar en la lengua común, en la que nos entendemos todos los españoles. Diputados con pinganillos es un espectáculo propio de los peores momentos de la Primera República en España, ¿no? Sinceramente grotesco.
Però... no sé si la Primera República hi havia
traductors. No, però escolteu una cosa, perquè a mi això em sembla molt important, i això estic segur que la Maria està d'acord amb mi des d'una altra perspectiva, que l'aportació més important, perquè és perquè els necessiten, que això és el que jo discuteixo aquests dies, perquè això no és producte d'una reflexió d'un canvi de configuració de l'Estat, sinó perquè necessiten els vots, que l'aportació més important de moment de l'independentisme sigui que les llengües cooficials a tot Espanya es puguin parlar al Congrés, que és una cosa que a mi em sembla fantàstica, perquè vol dir que acredita la diversitat d'un estat que té llengües diferents i, per tant, que totes són llengües espanyoles, o sigui, i que els que estiguin en contra siguin la dreta. Una altra cosa és que diguis, home, jo també tinc dubtes de si això com s'organitzarà i si s'hauria de fer sempre o com el Senat en determinades sessions i tal, però que això sigui la gran aportació de l'independentisme i que els que protestin siguin ells, de veritat, és que no entenen res, és que així mai arribaran.
Sí, a veure, és que no ho entenc.
Per al·lusions, estic bastant d'acord amb tu en el sentit que jo crec, al principi, i he estat oscil·lant, no?, sobre aquest tema, perquè al principi em va semblar, no?, dir, mira, doncs almenys... I després li veig un punt fins i tot de folclòric, no?, de dir, no, nosaltres podrem parlar allà amb les nostres llengües, i està bé, i és molt important que es pugui normalitzar, però primer, que això és el màxim que has aconseguit, i després sembla que amb això ja la llengua pugui, no?, tingui garantida la seva subsistència a l'estat espanyol, quan els problemes de fons, que és que tu vas al metge i no t'entenen amb la teva llengua, que tu vas a qualsevol lloc i no t'atenen amb la teva llengua, malgrat que ja estan obligats per llei com a mínim a conèixer-la, això sembla que ja no és un tema important.
Però és que jo, recuperant el que han demanat els partits independentistes en relació a la llengua, recordem que eren dues demandes. La demanda de que es parlés al Congrés dels Diputats, la demanda d'oficialitat per part de les institucions europees. I aquí sí que hi ha un tret diferencial. És a dir, a mi em sembla molt bé que es puguin utilitzar llengües oficials diferents a la castellana per una qüestió de reconeixement i dret dels diputats a poder utilitzar la seva llengua. I, per tant, crec que és una fita que s'evidencia que tot allò que deia el PSOE, que evidentment no ho fa per voluntat política sinó que ho fa per una qüestió aritmètica, i tot el que deia que era impossible i que tal, i que era molt difícil, i que reglaments i que tal, s'evidencia que bàsicament hi havia una manca de voluntat política.
I l'han reformat en una tarda.
Perquè ho han reformat en una tarda.
Però, molt fàcil de fer.
Però les negociacions entre Junts i el PSOE passen també per la consideració d'oficialitat, perquè sigui la 25a llengua oficial de la Unió Europea i sigui reconeguda com a tal el català.
I com ha anat això, Laura?
Bueno, ho sabrem el dia 19.
No, és que de moment ha anat malament, perquè ja sabem que a Suècia s'hi ha oposat.
Està posant pegues.
Em costa molt imaginar-me a França votant a favor.
Jo també.
Espera un segon, perquè, o sigui, jo crec que això sí que té un punt molt més determinant pel que fa a la protecció, l'aprenentatge, la legitimació de la llengua, en el domini lingüístic català, el fet de que sigui una llengua oficial. I les negociacions passaven per aquestes dues coses. És més, si al final hi han estats que s'hi oposen, jo crec que el que farà l'independentisme és atribuir la responsabilitat d'aquest fracàs al Partit Socialista, és a dir, al govern espanyol, perquè no ha sabut utilitzar el marge negociador que li dona el fet de tenir la presidència del Consell de la Unió Europea. És a dir, jo crec que li atribuiran aquesta derrota en el Partit Socialista, que no... Pensa que aquest organisme, pensa que l'any passat totes les resolucions que es van plantejar van ser aprovades per aquest organisme. Per tant, seria una cosa atípica que això no passés passa és quan és la proposta d'un estat fer aquesta reformulació. Per tant, l'independentisme jo crec que si no ho aconsegueix, podrà jugar, si no ho aconsegueix el govern espanyol, jugarà aquesta carta però, de perdona. No hi heu posat prou empenyo, perdó per utilitzar aquesta paraula perquè no sé com es diu en català.
No, però esforços.
Esforç, sí, prou esmero.
Sí, però escolta'm, a veure, recordo que aquestes negociacions no eren per la investidura, eren per la Constitució de la Mesa del Congrés i hi ha un senyor que està a Waterloo, que es diu Puigdemont, que ho va presentar, contràriament al que feia Esquerra, com a fets consumats. Recordeu que ho va dir? Fets consumats. Hem aconseguit que això a Europa... Resulta que cada moment...
Perquè no s'havia aconseguit el compromís clara. Amb introduir aquesta proposta.
No, en que el ministre de Assumptes Exteriors, de Fes Exteriors, envies una carta.
Sí.
Envies una carta. Aquest era el compromís.
Cas, en tot cas, tornem una mica al tema, perquè encara, tenim l'Arnau aquí a Madrid penjat. No, perquè, Arnau, ens explicaves abans el sumari. Pel que fa...
Gràcies. Et trobem a faltar aquí.
Pel que fa, concretament, el tema del Congrés, el català, el Congrés, avui ens deies que el Partit Popular, a banda d'aquestes declaracions públiques, ja està treballant també per intentar evitar que dimarts es pugui començar a parlar. No sé si hi ha possibilitats de que això s'aturi abans de dimarts, Arnau.
Jo diria que no, però és veritat que de cara a la galeria el PP encara ho rebaixa, ho diu que s'ho planteja, que es planteja algun tipus de resposta judicial contra aquesta decisió de parlar català, gallec i basc al Congrés, que no ho descarten, però avui ja entre bambalines ja començaven a anar un pas més enllà, perquè això a fons de la direcció del PP deixaven caure que estan preparant, que ja s'estan plantejant, que ja estan començant a escriure una possible resposta judicial a això, a l'ús del català al Congrés. Per tant, home, ja és un símptoma d'acabar un pas més enllà del que havien dit fins ara. No sé si això hi influeix Aznar, no sé si hi influeix altres factors, però com a mínim ja han anat un pas més enllà.
I si us sembla, recuperem també el tall d'abans que hem dit d'Isabel Díaz Ayuso, això és el que deia sobre els cognoms.
Cuando un hombre de Fuenlabrada, como hemos leído hoy en el medio, por ejemplo, en el Confidencial, tiene que buscar un puesto de trabajo en Cataluña, uno de Madrid, lo tiene mucho más difícil por tener un apellido español, castellano. Y sucede también que cuando uno de Extremadura, uno de Parla, uno de Móstoles, se va a trabajar a Cataluña, es un charnego y va a ser eternamente una persona de segunda por ser español y no querer renunciar a él.
¿En quin context ho ha dit això, Arnau?
Això era en la sessió de control del govern de la Comunitat de Madrid, és a dir, una d'aquestes sessions de control, en aquest cas a l'Assemblea de Madrid, en què li han preguntat, era una resposta al portaveu dels socialistes Juan Lobato, que li preguntaven sobre l'amnistia, sobre el català, una d'aquestes barreges que es fan en les sessions de control, i Isabel Díaz Ayuso ha tirat per aquesta banda.
Déu-n'hi-do. Ja ho hem comentat abans una mica, però ara sentint-la...
Jo volia saber si algú ha llegit la notícia aquesta del Confidencial, jo no, del Confidencial de la que cita la Ayuso, per veure a quin cas es refereix, perquè suposo que això tampoc s'ho ha inventat, no?
No, és veritat.
O sigui, una cosa és desconeixement, sí. I una altra cosa és que citi algun cas, perquè clar, ja hem fet la broma de que l'Aznar no tindria, la Laura sí. No tindria feina a Catalunya, no? Però a què es refereix? O sigui...
Jo no sé a què refereix, però tot el que deia estava parlant de casos generals, és a dir, això és el que passa si tu ets nascut fora del territori català, això és el que passa si tu tens un cognom castellà.
Però són coses diferents.
Què deies, Arnau? Espera.
Jo diria que es referia a una entrevista que avui treu el Confidencial a Javier Colavieja, que és un sociòleg del CSIC, que el titular, jo m'he quedat en el titular, la veritat...
Com es diu de cognom, perdona?
Colavieja. Polavieja, Javier Polavieja. No em trobaràs aquí, Silva. És un sociòleg... És un sociòleg
que consti que la mala baba és de la Laura i de la Maria, que ho estan mirant.
Silva, no donis les culpes als altres, sisplau.
No, jo sóc còmplice.
Arnau, digues.
El titular d'aquest sociòleg és que a Catalunya s'ha discriminat els castellans a l'hora de buscar treball, a l'hora de buscar feina. Llavors suposo que Isabel Díaz Ayuso, com jo també, perquè no m'he llegit l'entrevista, s'ha quedat en aquest titular... I a partir d'aquí ha fet la seva teoria, suposo, citant el Confidencial.
Jo, clar, no he llegit el senyor Polavieja, però no riguis. Però,
no acabarem la tertúlia avui.
Però el tema és, jo crec que ella fa d'aquesta entrevista com un cas màxim i general de que això passa sempre, però jo crec que és una miqueta la tendència del Partit Popular, aquest miente que algo queda, no? Ella està dient això, igual que en el seu moment Casado deia que no deixaven anar al lavabo els alumnes que demanaven d'anar al lavabo en castellà, igual que, jo que sé, que en el seu moment Feijó va parlar de l'apartheid lingüístic. És a dir, jo crec que entra dintre d'aquesta dinàmica de fake news, de mentides, en contra de tot allò que olori a mínima catalanitat.
I també que, no, la...
quin sentiment nacionalista espanyol tan fràgil has de tenir perquè t'afecti una comunitat minoritària a l'estat espanyol, com som els catalanoparlants, no?, d'aquesta manera, i que ho situïs en el centre del debat polític, en un debat de la teva assemblea a la Comunitat de Madrid, en lloc dels temes, no?, que, no?, que en una expressió que també fa servir bastant Díaz Ayuso, que de veritat preocupen a la gent, com és la sanitat de Madrid, amb canyeries d'hospital i de que es rebenten per obres del metro. Vull dir que és aquesta... Tornem, no? Vull dir, la dreta espanyola més rància sempre troba en qualsevol atac contra el català una via d'escapada per no parlar de les seves debilitats.
Però, a més, disculpa'm la correcció, perquè és que en aquest cas crec que no és contra els catalanoparlants, és contra els catalans, saps? O sigui, quan parla dels cognoms i del
xarmego,
no sé què, no està parlant del català, però està parlant de Catalunya, dels catalans.
No té cap sentit.
Però és que per ella, i això és el que hi ha de fons, que és el més greu de tot, per ella, algú amb cognoms castellans a Catalunya no és català.
Bueno, és que aquesta és la segona part de quin és el concepte que tenen de Catalunya. Bueno, potser hi ha gent que té aquest concepte aquí a Catalunya, perquè també hi ha alguns casos, crec que minoritaris, de gent que defensa que si no tens no sé quants cognoms i aquestes coses, però
això vol dir, m'hauries de dir algú que defensi això, eh?
Bueno, doncs si vols et poso exemples de Ripoll i coses d'aquestes, no? Aquest tipus de discurs.
Però jo no crec ni que estigui pensant en gent vinguda de la resta de l'estat espanyol quan parlem d'això, eh?
També dos quarts de deu
de
la nit. Va, deixeu-me que acomiadi a l'Arnau, que aquests dies per Madrid doncs hi ha aquesta activitat força intensa. Per cert, que sobre aquesta activitat també, Arnau, demà Rubiales ha de declarar a l'Audiència Nacional, no?
Sí, a les 12 del migdia, en qualitat de testimoni pel petó no consentit a Jennifer Hermoso. Per tant, pendents, serà en privat, és a dir, serà una declaració prèvia, per tant, no us podrem escoltar-lo, però sí que intentarem parlar amb ell, ni que sigui amb el seu advocat, abans o després de la declaració.
No se sap, si es farà declaracions a la sortida de l'Audiència Nacional.
No ho sabem. En principi, vaja, bueno, amb Rubiales tot és possible, però en principi dubto que parli. Ho veurem, ho veurem demà.
No, et volia preguntar, per què va en qualitat de testimoni, si hi ha una querella i la
perdona,
Jennifer...
he dit de testimoni? Perdona, no, volia dir com a investigat.
Anava com a testimoni, perquè no té cap sentit,
no? No, com a investigat, Silva, tens tota la raó.
D'acord. No, era una correcció, és que quan has dit testimoni dic que no entén res, perquè
no, testimoni. Investigat, sí, senyor.
Doncs demà parlem, Arnau, que vagi bé, moltes gràcies, un dia més.
Bona nit,
que vagi bé, bona nit. I relacionat també, deixeu-me molt ràpid, amb el tema Rubiales, és una notícia que hem sabut aquesta tarda, i és aquesta de la detenció de tres jugadors del planter del Reial Madrid, a qui la Guàrdia Civil hauria detingut per haver difós un vídeo de contingut sexual amb una menor. La Mar Poyato té més detalls d'aquest cas. Mar, bona nit.
Bona nit. Finalment són quatre els investigats. Sí, són quatre.
Quan hem començat el sumari eren tres i ara tenim aquesta...
Sí, de fet, les detencions que comunicava la Guàrdia Civil eren tres, però el seu comunicat al Reial Madrid ja parlava de quatre jugadors que han declarat aquest migdia davant de la Guàrdia Civil. Recordem que després, aquests jugadors, després de declarar, han quedat en llibertat, per tant estan a l'espera també que els citi el jutge, i els hi han requisat a tots quatre el telèfon mòbil per analitzar, doncs, si realment tenen aquest vídeo de contingut sexual.
Per les dades que tenim ara, Marc, què és el que hauria passat, o què és el que sabem que hauria passat en aquest cas, exactament?
Sí, el que sabem és que el dia 6 de setembre la mare d'una noia, d'una menor de 16 anys, hauria anat a la comandància de la Guàrdia Civil del municipi de Mogán, a les Palmes de Gran Canària, per explicar que s'haurien difós unes imatges amb contingut sexual de la seva filla que s'havien gravat sense el consentiment de la noia i que per tant també s'haurien escampat, s'haurien enviat sense el consentiment de la noia. El que apunten a fonts policials, fons de la Guàrdia Civil, és que la relació sexual que es veu al vídeo sí que era consentida, però no la gravació i distribució d'aquestes imatges. Per tant, per aquest motiu, els jugadors de la cantera del Madrid estan acusats d'un delicte del que seria revelació i descobriment de secrets. Com dèiem, han declarat aquest migdia, han quedat en llibertat, i ara la policia està acabant de recopilar tota la informació, i més que res amb els mòbils, no, dels jugadors.
Per tant, tenim quatre detinguts majors d'edat,
tots quatre.
Del planter del Real Madrid.
De fet, hi ha informacions ja d'alguns periodistes via Twitter que estan revelant la identitat d'aquests jugadors.
Anna, no entenc de diverses coses. Digues. No del que ha explicat la Mar, sinó que, a veure, la relació, si és per una persona de menor de 16 anys, no pot ser consentida o no consentida. Saps?
No sabem si és menor de 16 anys o no.
Sí, han dit que és menor. Ah. El tema és, hi ha mitjans que apunten que és menor de 16. La Guàrdia Civil no diu l'edat.
Val.
Diu que és menor.
Però aleshores però no és que no podem parlar de consentiment. Clar, si és menor. Si fos major, sí.
Si és menor de 16, aquesta relació no es podria parlar de que fos consentida.
No.
Si és de 16, 17 o 18...
Bueno, llevat que fos amb un menor de 16 anys, saps què vull dir? Però si són majors d'edat... Si els nois són majors d'edat i ella és menor de 16, no hi ha relació consentida, perquè és un delicte, això.
Però el que més important és que la mare el que ha denunciat és la distribució de les imatges.
Bueno, però,
vull dir, no el fet de que la filla hagi tingut relacions.
No, ja, però és que, a veure, bueno, cantaríem amb el contingut de la difusió d'aquestes imatges.
La relació consentida és perquè... com a mínim, potser amb el fet s'hauria de veure, però com a mínim és major de 16 anys, perquè si no ja dirien que no era consentida.
Per això dic que no entenc.
Igual en té 16.
Però és que no pot ser menor de 16, aleshores. O sigui, aquesta informació és fonamental, perquè aleshores no té sentit la resta, perquè aleshores és més greu el que ha passat, sí. Encara que la mare no ho hagi denunciat, perquè és un delicte, que no el fet de la difusió de les imatges. Si és major de 16, fins i tot en el cas de que els nois siguin majors d'edat, si la diferència és poca, no hi hauria delicte. Perquè aleshores, en aquest cas, sempre hi ha jurisprudència que diu clarament que, per exemple, si el noi té 19 anys i la noia té 16 o 17,
van
no hi ha delicte.
Des dels 18 fins als 20, 21.
Hi ha un marge de diferència. Ara, un cop, si això és així, aleshores la difusió de les imatges, fixa't que entrem en un àmbit en què ja tampoc importa si ella ha consentit o no en enviar aquestes imatges, perquè i tampoc que siguin de contingut sexual, perquè el Codi Penal, en la reforma que es va fer a partir del famós cas aquell de l'Oliver Hormigos, que no sé si ho recordeu, que és de l'article 197 de relació de secrets, no diu imatges de contingut sexual o eròtic, sinó íntim. O sigui, que encara és més greu, i a més és dels pocs codis penals que ho diuen d'aquesta manera, que és una cosa bastant insòlita en el dret comparat. Per tant, una foto en roba interior, per exemple, que no seria de contingut sexual o eròtic, també podria ser un delicte, no?
No, i després, que no és només un delicte per qui grava i difon el primer, sinó per tots els que puguin haver anat darrere
aquesta remillant és segona, aquest vídeo. Aquesta és una segona reforma de la llei del solo si és sí.
Exacte.
Que va fer dir que també era un delicte la remissió a altres persones sense el consentiment de la primera.
Reenviant, simplement.
El que passa és que ara és veritat que estem parlant per parlar, perquè per la informació que tenim ara mateix no sabem que aquest vídeo s'hagi pogut difondre a través d'altres grups de WhatsApp i que això hagi pogut arribar a més gent. En cas que hagués arribat a més gent i aquestes persones també l'haguessin difós, també podrien
clar,
entrar dins d'aquest
delicte. Clar,
hauríem
participat també. Sí.
Perdó, hi ha una cosa que crec que hi demostra clarament que el Real Madrid és un club d'estat, perquè no sabem, i a mi m'han passat un tuit on suposadament sortien els noms dels jugadors, que ha estat esborrat, ara he intentat recuperar-lo i l'havien esborrat, i que estic segura que si hagués estat de qualsevol altre equip, absolutament de qualsevol altre, ara mateix tindríem noms i cognoms i adreces pràcticament del lloc on viuen d'aquestes persones, i no ho tenim perquè és el Real Madrid.
Voleu afegir alguna cosa més, Laura, ràpid?
No. Més enllà de que jo penso que sigui... Estic bastant d'acord, eh? Més enllà de que jo penso que sigui el Real Madrid, sigui el Barça o sigui qualsevol, no mereixen protecció les persones que han agredit aquesta noia, en tot cas tota la protecció cap a la víctima. Clar, tenim molt poca informació per ara, no?, per fer un judici de valor com a complet.
Sí.
Jo l'únic que espero és que es protegeixi la identitat d'aquesta víctima i de que si aquestes imatges han estat difoses més enllà d'aquestes quatre persones, que també, com ara deia el Silva, com apuntava, després d'aquesta reforma producte de la llei del només sí és sí, que aquestes persones també pateixin les conseqüències d'haver delinquit en aquesta direcció.
Gràcies, Marc, que vagi bé. Bona nit.
Bona nit.
Les 9:37, fem una pausa i de seguida, quan tornem, també parlarem de tota aquesta polèmica que hi ha hagut al voltant de l'estrena d'aquesta entrevista de Jordi Évole a Josu Ternera, que es presentarà al Festival Internacional de Donosti.
No ho sé, amb Anna Ballonesi.
Quins cracs aquests de Sud Renovables. Que bé que ens han instal·lat. Es nota que saben tractar plaques solars com nosaltres. A Sud Renovables hi treballen des del 2005. Van ser dels primers. Són experts en energia solar.
Doncs vinga, a prendre el solet i estalviar la factura de la llum.
Entra a sud.cat i et carreguem de bona energia. Sud Renovables. A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen motos GT. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Preparats? Llestos? Ja! RAC 1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou. CaixaBank,
FIAC Assegurances i Torrons Vicenç
us convida a participar a la 8a cursa de RAC 1 a Salou.
Guanyador de la cursa de RAC 1.
El diumenge 15 d'octubre, una cursa de 5 quilòmetres corrent, ben a prop del mar i passant pels llocs més emblemàtics de Salou.
2 quilòmetres.
Trobareu tota la informació a rac1.cat.
Veniu a participar en una jornada d'esport i ràdio. Inscriviu-vos-hi.
Deixeu els comentaris i opinions que tingueu amb l'etiqueta
Cursa RAC 1.
Fent cursa, tots som 1. Amb la col·laboració de medplaya.com,
Bermuts Miró
i Vicenç Esport. A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
20 minuts per arribar a les 10 de la nit. Canviem de tema perquè volíem parlar també de tot aquest terrabastall que s'ha generat arran d'aquest nou documental de Jordi Évole, que s'estrenarà al Festival de Sant Sebastià, perquè hi entrevista el membre d'ETA, Josu Ternera. Com dèiem, doncs, tot això, l'entrevista en si ja ha estat polèmica, però també perquè Ternera s'atribueix un assassinat del qual no el van processar i, a més, va rebre una amnistia. Sobre aquesta polèmica que hi ha en aquest documental que es diu No me llame Ternera, hem intentat parlar, evidentment, amb Jordi Évole, també amb el director del Festival de Donosti. Cap dels dos han volgut parlar, diuen que no faran res més, no diran res més fins que s'estreni el 22 de setembre, que és divendres de la setmana que ve. I per això avui hem volgut parlar amb una altra persona que, tot i ser familiar d'una víctima d'ETA, sí que va acceptar tenir contacte amb l'assassí del seu marit. Maixabel Lassa, buenas noches, bona nit.
Buenas noches, buenas noches, sí.
Todos conocimos su historia más a fondo gracias a la película. Usted, me imagino que en su momento recibió también algunas críticas por reunirse con el asesino de su marido. Le quería preguntar precisamente a usted, que lo ha vivido de cerca, ¿qué le parece toda esta polémica alrededor de este documental y si cree que se puede entrevistar o no a un etarra?
Bueno, yo en principio pienso que habrá víctimas que aplaudieron lo que hicimos, un grupo de víctimas, y otras que no lo aplaudieron o que les pareció mal, ¿no? Pero eso es así, y siendo así hay que respetar la opinión de todo el mundo. En cuanto a la película de Jordi Évole, yo creo que las personas que han hablado sobre la película, sobre el blanqueamiento y todo eso, son personas que no han visto la película. Entonces, yo creo que en este caso está pasando lo mismo que pasó cuando la pelota vasca de sí. Julio Medem, en el año 2003 creo que fue, el estreno, y está sucediendo lo mismo, que hay personas que sin ver la película están ya catalogando la película de una forma o de otra. Yo, la verdad es que no entiendo cómo pueden suceder estas cosas, pero suceden.
Me imagino que usted no ha tenido aún oportunidad de verla tampoco. En caso que tenga la oportunidad, ¿le gustaría ver esta película de Jordi Évole con Josu Ternera?
Por supuesto que me gustaría ver la película y haré todos los posibles para ver la película. porque me interesa saber, oír lo que nos quiere decir este hombre. Porque, como vosotros muy bien sabéis, yo me he reunido con dos personas que fueron los que mataron a mi marido, y yo he conocido a través de ellos muchas cosas que en la Audiencia Nacional nunca he conocido, ¿sabes?
Por
y,
ejemplo.
Y bueno, pues cosas personales, preguntas a ellos que la Audiencia Nacional nunca los iba a conocer, porque en la Audiencia Nacional no preguntan esas cosas que a la víctima le interesan. A la víctima no le preguntan nada en la Audiencia Nacional. Todas las preguntas van a los victimarios. Y nosotros, en ese sentido, yo al menos me sentí un poco defraudada, ¿no? Un poco ninguneada por parte de la Audiencia Nacional. Uh-huh. Y en este caso sucede lo mismo. Aquí, esta persona, yo lo voy a ver, si lo puedo ver. Y bueno, eso no quiere decir de que lo que oiga de él me vaya a gustar o no me vaya a gustar. No lo sé. Entonces, hablar de a priori sobre si blanquea o no blanquea me parece un poco frívolo, me parece.
A usted me imagino que le ayudó también psicológicamente poder hablar con los responsables de la muerte de su marido. ¿Cree que quizá esta entrevista también pueda ayudar a otras víctimas, no a entender, pero sí a tener un poco más de contexto sobre lo que pasó?
Yo lo que sé de esta entrevista, lo poquito que sé y lo que he visto, es que al menos hay una víctima que se ha enterado, una víctima que se ha enterado por él, por sus declaraciones, cómo fue el asesinato de su familiar. Entonces me quedo con eso.
Claro, no sé si entiende a los familiares directos de las víctimas de Josu Ternera, si les puede molestar que se haga esta entrevista.
Le estoy diciendo de que, según los medios de comunicación, el documental empieza con una víctima y termina con una víctima.
Sí.
Entonces, yo creo que esta víctima es una de ellas, de las que se ha enterado a través de este documental, lo que pasó con su familiar.
No sé si todo esta polémica que está habiendo, como usted decía, antes de poder ver las imágenes, demuestra de alguna manera que este país aún no está preparado para afrontar este tema de esta forma.
No sé. Yo lo único que lo que veo y lo que entiendo es que tú no puedes juzgar un documental o una película o un libro sin haberlo leído, sin haberlo visto, y que hay personas que están empeñadas en torpedear aquellas posibilidades de que los ciudadanos nos enteremos de cosas, ¿no? Que al final este hombre, pues no sé lo que nos va a decir, no tengo ni idea, pero igual es un documental estupendo, yo qué sé, ¿no? Entonces, a priori, empezar a hablar mal, ¿no? O sea, pidiéndole al director del Cinemaldi para que anule la proyección de la película, yo creo que ha estado bien Rebordinos invitando a este grupo de firmantes en contra de la proyección de la película para que puedan ver en un pase privado, pues previamente al estreno de la cinta, pues para que lo puedan ver. Y no sé si ha tenido respuesta o no, eso no te lo puedo decir porque no desconozco. Pero bueno, te digo lo que te decía al principio, es lo mismo que pasó con la pelota vasca, lo mismo. Y eso fue el año 2003, estamos en el año 2023, han pasado 20 años y estamos en las mismas.
No se ha avanzado mucho en estos años. No. En todo caso, ¿usted cree que puede ayudar esta entrevista?
En ese aspecto, ¿eh? Sí, claro que sí. Me refiero a que las respuestas de cierta parte de la sociedad, porque son los mismos, ¿eh? Los mismos que torpedearon a Meden con la pelota vasca están ahí, ahora.
¿Quiénes son?
Pues los que han firmado.
Pero se refiere... Sí, 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 pero son una parte de familiares de las víctimas, una asociación en concreto de víctimas.
No, no, yo las personas que conozco, que he conocido y que se han hecho públicas, hay víctimas y que no son víctimas, quiero decir. Vosotros tendréis la lista, seguramente la lista de todos los que han firmado este documento o esa carta, que además la carta ni ha sido enviada al propio Rebordino, sino que lo pusieron en los medios de comunicación. Entonces, que son los mismos que en aquello no quisieron o torpedearon la película Pelota Vasca.
Maixabel Lasa, muchísimas gracias por atendernos esta noche en el Nou Se de RAC1. Que vaya muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Voleu comentar alguna cosa sobre aquestes paraules que ens ha sorprès perquè deia, no?, que ella farà tot el possible per anar a veure aquesta entrevista perquè, en el seu cas, a ella parlar amb els autors directes de l'assassinat del seu marit doncs li va ajudar a entendre algunes coses que no havia tingut l'oportunitat de saber.
A mi m'emociona, vull dir, a part de la pel·lícula, que està molt bé, està Netflix, per cert, és molt recomanable, Maixabel, m'emociona el testimoni de la senyora Lasa, perquè realment és un exemple, no?, de serenitat, no?, i d'una manera d'afrontar el dol i el fet de... Vull dir que a la senyora Lassa li van matar el marit, de fet de ser víctima, no? Ho ha explicat molt bé ella, és que realment el seu testimoni és molt clar, perquè deia, l'Audiència Nacional no em va donar la resposta que jo necessitava com a víctima. És un exemple de que el procés penal, al ser un procés per definició, no?, on que està marcat per unes regles molt taxades, no?, I on tot es centra al voltant de l'acusat, moltes vegades a les víctimes no li dona la reparació que necessita. I en aquest sentit, el diàleg que ella va mantenir amb els assassins del seu marit és un exemple del que s'anomena justícia restaurativa, no? Que jo crec que s'hauria de fomentar molt més, perquè encara tenim un sistema penal i una societat en general també on tot va lligat molt a la idea del càstig, la idea de la punició, i tots aquests sistemes alternatius que puguin ser a la justícia penal més tradicional, jo crec que són un exemple que, i el testimoni de la senyora Lasa el que ens mostra és que justament poden ser inclús més beneficiosos per a les víctimes que el procés penal tradicional.
De fet, la justícia restaurativa que el País Basc van ser pioners a l'Estat amb les víctimes d'ETA, allà està molt consolidat, i aprofito per dir que a Catalunya hi ha un servei de justícia restaurativa que són 10 persones, no massa més, que treballen en condicions duríssimes, havent-se de moure, no els paguen desplaçaments, etc., cobrant misèria, i que ara estan intentant negociar precisament i estan intentant pressionar per tenir unes millors condicions i perquè realment el Servei de Justícia Restaurativa pugui estar al lloc que es mereix, que és efectivament com una bona alternativa o com un bon acompanyament i complement al procés penal, que és el que realment cura a les víctimes i és beneficiós per la societat en general, que d'això es tracta. I parlant precisament d'aquest benefici per la societat, jo sempre ho dic, i és una mica gros de dir-ho així, però és que les víctimes no han d'estar al centre de la política penitenciària, ni de la política en general, ni de la política penal d'un estat. I aquí, amb això, es veu claríssim. Però no només amb això, sinó és que Josu Ternera, que ara mateix, és a dir, del que tenia pendent aquí ja està saldat, i ara mateix, si no recordo malament, viu amb llibertat semivigilada a França, que ell ara expliqui un altre assassinat on va participar, que més que prescrit, amics, és que l'estat de dret és exactament això. Les prescripcions dels delictes existeixen per alguna cosa.
I és anterior a l'amnistia del 77, perquè és de l'any 76, per tant estaria inclòs amb l'amnistia del 77.
Exacte. Però que moltes vegades això no s'entén, no? És com quan la polèmica aquella dels membres de Bildu que estaven en les llistes electorals i que havien estat militants d'ETA. Però si són una gent que ja ha passat pel procediment penal corresponent, que ha complert condemna de presó, i ara, quina mostra més vols de reinserció a la societat que participar d'unes institucions municipals dels seus pobles i ciutats. A mi em sembla claríssim.
Jo, a veure, hi ha una cosa molt important que heu dit que estic totalment d'acord, que és el tema de que fa molts anys que hi ha un corrent en l'àmbit del dret penal i en general del dret de mirar més cap a les víctimes, és a dir, de cuidar més a les víctimes i no tant de fixar-se només en el delicte i en l'acusat. Això fa molts anys que s'intenta, i és veritat que a Catalunya, al País Basc i altres llocs d'Espanya s'està intentant treballar amb això. En canvi, no, i una altra cosa que volia dir sobre el que ha dit la Mercè,
sí,
que subscric també íntegrament, és que, escolta, la llibertat d'expressió és un dret fonamental i sagrat, no? I vull dir, si després del contingut d'una pel·lícula hi ha algun element delictiu, doncs ja es denunciarà, però intentar censurar-lo abans, a vegades, molt sovint sense haver-lo ni vist, doncs sincerament, després que cadascú assumeixi la responsabilitat, segons el que diguin o el que sigui, si l'Évole està fent una cosa que a molta gent li sembla que és una barbaritat, doncs ja tindrà un cost per ell, no? Vull dir que ell sabrà també el que fa amb això. No? Del darrer, ara pensava això, tinc més dubtes, Maria, perquè això del, no sé si serveix per tothom, perquè recordo que quan aquell senyor de Vox que era candidat, que havia estat condemnat a un any de presó per un tema de maltractament psicològic, es va dir que això, que era impossible que aquest senyor fos candidat, i pensava, bueno, doncs potser no, però aleshores els que són terroristes i que... O sigui, la reinserció val per tothom o només per segons quins delictes? Ho dic perquè si pels terroristes que hi ha... Val. O sigui, per tu val per tothom, em sembla perfecte. La Laura no sé si té la mateixa opinió. Però si val per tothom, aleshores em sembla perfecte. El que no pot ser és que per alguns, que en aquest cas era un delicte menor, perquè la sentència va ser només d'un any, i l'altre era un delicte de sang, no? Uns quants delictes de sang, dels quals, efectivament, algun ha sortit ara, perquè era anterior a l'amnistia, cosa que també fa reflexionar sobre que hi ha molts assassinats o crims d'ETA que encara estan sense resoldre, cosa que també es podria treballar sobre el tema, perquè és una cosa que hi ha víctimes, per tant, que no saben o no tenen ni tan sols l'oportunitat que ha tingut la Baixabel de poder decidir si volen parlar amb la gent que va ser responsable d'aquests tal, i finalment dir que això és una cosa molt excepcional el que fa ella. Tant de bo ho fes tothom, però a mi em passa igual que ell, que, ostres, jo la sento i penso, jo que tinc, diguem, una formació humanista i cristiana, no sé si seria capaç de fer-ho.
Jo diverses coses, diverses consideracions. Primer, quan parlava la Maria de que amb les persones que formaven part de les llistes de Bildu eren persones que ja havien complert amb les penes que se'ls havien posat en el seu moment i que no hi ha més mostra de reparació en el sentit de canviar d'estratègia absoluta que el fet de voler formar part d'unes institucions espanyoles. És evident que això és així en el cas de Josu Ternera. A més, si no m'equivoco, ell va posar veu a un comunicat en el qual s'anunciava la dissolució d'ETA, no? Per tant, és una persona que va canviar en el seu moment d'estratègia, i això no, amb això no invalido el que va, no invalido ni legitimo, vull dir, ell va estar al capdavant d'un seguit d'accions que són, atempten contra els drets humans, i per tant, des d'aquesta perspectiva no es pot justificar, però és una persona que va participar activament en la dissolució de l'organització, d'aquesta organització. Per tant, jo crec que això és una cosa, un element a tenir en compte a l'hora de que es demanin, quan es demanen, no?, certes censures prèvies i preventives. Després, en relació amb la Maixabel, clar, en el seu cas, i jo estic una mica d'acord amb el Silva, no té per què ser el cas de totes les víctimes del terrorisme, perquè hi haurà persones que aquesta aposta per la justícia restaurativa coneix els motius que van portar els assassins de familiars seus a actuar d'aquesta forma, pot ser reparador, i fins i tot poden entendre que això, en certa forma, repara o connecta amb la memòria d'un moment i d'una època determinada en un lloc concret com era el País Basc, com era Euskal Herria. No té per què ser aquesta la realitat de tothom, però que en qualsevol cas...
No, i ella crec que és molt conscient, sí, d'això, sí, que això amb ella, en el seu cas personal,
bé,
doncs,
sí,
li ha funcionat, però no té per què... respecte al que puguin pensar les altres famílies de víctimes.
Jo crec que, i acabo amb això, crec que el que és interessant de Maixabel i d'altres persones que han apostat per aquesta estratègia, per aquesta justícia restaurativa, no només és això, sinó la generositat que han tingut moltes vegades quan s'han referit a la discrepància que hi ha hagut entre el reconeixement de les víctimes del terrorisme d'ETA i la manca de reconeixement que hi ha hagut amb les víctimes del terrorisme d'Estat. Perquè hi havia algunes de les persones que havien patit en carn pròpia, familiars que havien mort a mans d'organitzacions com ETA, que demanaven també justícia i reparació per les víctimes del terrorisme d'Estat, que en aquest cas ni hi ha hagut, mai s'ha demanat ni que ningú demani disculpes públicament, ni hi ha hagut un reconeixement cap a moltes d'aquestes víctimes i els seus familiars.
Oriol, què no vas a dir?
No, que amb el tema de la Maixabel, que justament la clau de la justícia restaurativa és preguntar-li a la víctima què necessita. Mm. Això poder no es tradueix, com en el cas de la Maixabel, en una
trobada.
I d'aquí
aquesta oferta també, no?, del director, sí, del Festival de Donosti, que ha ofert als familiars de les víctimes, mm, si volen veure, exacte, prèviament en un passe privat.
Que
no?
Això poder, no sempre té per què traduir-se en una trobada entre víctima i victimari, mm, com és en el seu cas, sinó que poden haver-hi, doncs, diferents mètodes. I sobre el cas d'aquesta pel·lícula del Josu Ternera del Festival de Sant Sebastià, jo crec que sí que és important remarcar que justament, vull dir, que la llibertat d'expressió és tan important justament fins i tot per les opinions i els testimonis que puguem considerar, pues, moralment o socialment execrables, sí, com és una persona, uh-huh, amb un currículum d'assassinats com el de Josu Ternera, i que justament en els casos que més ens colpeixen, ens incomoden o fins i tot ens desagraden o ens fan fàstic, doncs, com és part del currículum criminal d'aquest senyor, doncs és justament on més hem de defensar els treballs que d'artístics o periodístics, no?, que contribueixen a fonamentar aquesta llibertat d'expressió.
Uh-huh. Un minut i arribarem a les 10 de la nit. Fem una última pausa i de seguida acomiadem la tertúlia i ens posem al dia.
RAC 1. RAC 1.
Cada dia hauria de ser juliol.
S'acaba l'estiu, arriba setembre i torna la normalitat. El món a RAC 1.
Bon dia, Catalunya.
La competència.
Cabralunya Informació.
Vostè primer.
La senyora darrere, que és una senyora que es veu que s'ha...
RAC 1 migdia.
De moment el que aprovarà aquest mateix vespre.
Versió RAC 1.
Quin nom? Bobocat!
Què?
No ho sé.
Avui tenim un programa ben farcit.
Tu ho diràs.
Però bé, que ens ho passarem bé.
La primera pedra.
Anem a agafar bons hàbits.
Dia lliure.
Sou al territori del cap de setmana.
Viatge bé.
Teniu la maleta a punt, oi?
Superesport.
Venim d'unes hores de diumenge amb un partit de primer.
A RAC 1 estrenem temporada. Visca la normalitat. RAC 1. Tots som 1.